Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Per incentivar el reciclatge, són nombrosos els municipis penedesencs que ja bonifiquen la taxa de recollida d'escombraries per l'ús continuat de les deixalleries. Un cas concret és el d'Olèrdola. Anem a conèixer la seva experiència de la mà de la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, Cristina Badell. És l'entrevista d'aquest dilluns que ens acosten des de Canal 20.
Així és, Sílvia, parlem de moltes coses que tenen a veure especialment amb educació ambiental vinculada amb la gestió de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola i ho fem parlant amb la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Cristina Badell. Què tal? Molt bon dia, Cristina.
Hola, bon dia.
El que ens porta més a tocar de calendari perquè, de fet, estem ja segurament en el compte enrere. Molts ciutadans ja ho saben que tenen fins al 31 de gener per presentar la seva sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida d'escombraries per haver utilitzat, s'ha d'acreditar aquest ús continuat de les deixalleries. De fet, és redundant aquesta crida i en alguns casos innecessària perquè molts veïns ja han presentat la instància de sol·licitud, no, Cristina?
Doncs sí, així és. Tenen fins al 31 de gener, com bé has dit, per presentar la targeta acreditativa que han fet un ús continuat de les deixalleries. Recordem que són 18 viatges l'any. I com bé dius, doncs això, hi ha ciutadans que ja han presentat la sol·licitud. És més, des del divendres passat ja havien presentat 126 sol·licituds. És a dir, que hi ha molts veïns que ho saben, però no està de més recordar-ho. Preferiblement han de demanar cita a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per presentar aquestes sol·licituds i és la bonificació és del 15% de la taxa d'escombraries. Això són xifres, no? Doncs, si fem una mica d'anàlisi de dades, sí que ens movem en unes 250 sol·licituds l'any, bàsicament. S'ha demostrat que cada vegada hi ha més sol·licituds. L'any 2022 n'hi van haver-hi unes quantes menys, el motiu encara l'estem analitzant, però tot apunta doncs, això, que fins al dia 12 de gener ja tenim 126 sol·licituds, que són la meitat, i a veure, al final del termini farem una anàlisi d'aquestes dades. No? També, mirant les dades, és curiós, i ens fa contents, diguéssim, dir que l'any passat van haver-hi un total de 21 sol·licituds noves, però amb el que portem de gener ja n'hi ha 10, i això que només s'han analitzat per ara 44 de les 126 sol·licituds. Per tant, són dades que confiem doncs, que a la ciutadania li arriba tota aquesta informació, que a més doncs, hi ha aquesta doble vessant del reciclatge sobretot, però també del tema econòmic, o sigui, el que volem amb la nova implantació del sistema de residus és aquells residus que no es poden reciclar a la porta de casa i que no tenen doncs, aquesta opció, vagin a la deixalleria, perquè allà doncs, fan una selecció dels residus i els que es poden reutilitzar doncs, tenen una segona vida útil. I també ens fa pensar que amb el nou contracte de les deixalleries, com que hi ha les deixalleries aquestes mòbils que s'acosten doncs, molt al ciutadà perquè van a cada nucli i urbanització, doncs, això fa que la gent també doncs, les utilitzi més i faci servir perquè aquestes deixalleries mòbils també poden...
També compten
i també poden portar la cartolina i els hi validen. Per tant, doncs nosaltres donem opció al ciutadà i ells doncs ho reben i, com bé dic, doncs això, no? El tema del reciclatge sobretot i hi ha la contraprestació econòmica doncs, que avui en dia doncs, també ajuda.
Un 15% de bonificació per aquest ús continuat de les deixalleries, al qual també se li pot afegir un 15% més per haver fet compostatge casolà.
Exacte. Són acumulables, és a dir, que la gent que tingui compostador i la gent que utilitzi les deixalleries habitualment doncs, poden beneficiar-se del 30% de la taxa. I llavors, bueno, també analitzant les dades, doncs, ens movem sobre uns 30-35 sol·licituds a l'any. Des del 2 de gener d'aquest any ja n'hi ha 26. Esperarem també veure com acaben aquesta quinzena de dies. I sí, és això. Aprofito també per comentar que aviat, ja farem difusió, hi haurà una nova convocatòria de base de cessió de compostadors. L'any passat no es va fer per tema de tempos. Aquest any fem una nova convocatòria de 17 compostadors. Ja tenim gent interessada en una base de dades de l'Ajuntament, que trucarem i direm, doncs, a partir de tal dia pots venir a presentar la sol·licitud. I l'únic que canvia en base a les últimes convocatòries és que amb la implantació del nou sistema de recollida selectiva, com que abans es prioritzava, diguéssim, la gent que no li arribava la recollida de l'orgànica, és a dir, tenien més puntuació al criteri de barems a les urbanitzacions i petites Vila de Llops i petites masies i disseminats, aquest any, com que tots tenen la recollida selectiva i els hi arriba la recollida orgànica a tot el municipi, doncs tots tindran el mateix barem de puntuació. Al final, el que pretén el compostatge, a part de la bonificació fiscal, és que tu puguis arribar a reciclar no tots els residus que es llencen a l'orgànica, perquè això amb el taller d'educació ambiental ja es veu que tema d'ossos i més peix i això, doncs potser no és adient posar-ho al compostador perquè triga molt en compostar-se, però sí que gran part del que tu llences al cubell d'orgànica, com restes de verdura, fruita, taps de suro, etc., puguin arribar a anar al compostador i amb la meitat de la matèria fresca, que seria el que es recull a l'orgànica, més la seca, que són les restes, doncs, que puguis tenir, doncs, al jardí o a l'hort, de que hagis podat o hagis tret males herbes i tal, doncs puguin arribar a fer un compost que al final és un subproducte, no?, que farà aquest adob natural, a més fet a casa, sense, doncs, productes químics ni res, per tu reaprofitar-lo al teu hort, al teu jardí, pels teus arbres, pels teves plantes, perquè creixin més les verdures. Per tant, bueno, doncs, és una cosa lligada, no?, amb la bonificació del compostatge, però també des d'aquí avisem de que no, properament hi haurà aquesta convocatòria i que ja es farà publicitat.
Abans, quan et referies a aquesta possibilitat de sol·licitar la bonificació per l'ús continuat de les deixalleries, calia acreditar, comentaves, un mínim de 18 usos. Abans eren 24. Hi ha hagut una disminució de l'exigència des de la pandèmia, des del 2020.
Exacte.
Això, per què s'ha mantingut?
Bé, des de la pandèmia, a veure, al final no deixa de ser, quan eren 24 usos, no deixava de ser una vegada al mes, no? Llavors, des de la pandèmia, que vam haver estat tancats a casa i, per tant, no es podia anar a la deixalleria i ho vam disminuir a 18, no s'ha volgut incrementar, doncs, precisament perquè és una vegada al mes i també ara sí que hi ha les deixalleries mòbils des de l'any passat, però al final era com, bueno, el ciutadà fins la deixalleria, evidentment, perquè hi ha residus que no pot reciclar, però hi ha tot el tema també del CO2, de la contaminació, de què suposa, doncs, per exemple, per un veí de Dalmar o un veí de Can Trabal haver d'anar fins a la deixalleria del polígon de Sant Pere o fins a la deixalleria de Vilafranca. Doncs, bueno, hem volgut mantenir aquest número també pel consum també de gasoil dels propis usuaris, per la contaminació que fan els vehicles quan baixen a les deixalleries i intentar reduir el CO2. I bueno, de moment està amb aquest número d'usos i el mantenim aquest any com a mínim.
Comentaves que s'han d'adaptar algunes d'aquestes mesures al nou model de recollida porta a porta. Hi ha hagut una extensió al municipi de fraccions i de punts, de nuclis on es fa aquesta recollida porta a porta des de fa ja més d'un any. Però encara ens trobem en el punt que hi ha habitatges, hem de dir la minoria, no masses, però encara hi ha algú que resisteix a fer aquest porta a porta, que encara no té el cubell, els mitjans per poder fer-lo efectiu. A consciència, perquè no vol.
Bé, aquí hi ha, o sigui, sí, hi ha gent que a dia d'avui, després de més d'un any i mig d'aquesta implantació del nou sistema, hi ha gent que hem detectat que encara no té els mitjans com per adherir-se a aquesta recollida selectiva. Tenim una plataforma interna amb la Mancomunitat i amb l'empresa adjudicatària i nosaltres podem veure a diari les dades d'aquella gent, doncs, que va a l'oficina porta a porta a recollir els kits, va a l'oficina porta a porta a recollir, doncs, enganxines pels excrements, bosses compostables, etc., no? Llavors, sí que hem detectat, i des de la Regidoria de Medi Ambient, aquest 2024 és el nostre objectiu, doncs d'intentar incidir en aquesta gent que no té cubell perquè tingui els mitjans, no? Sí que és veritat que és la gran minoria, estem fent una feina també molt de detall per separar doncs, aquells nuclis, per exemple, doncs fem el cribatge de les dades de Can Trabal, fem el cribatge de les dades de Dalmar i així successivament per tots els nuclis de població. Sí que veiem que hi ha duplicitat a vegades de les dades, que això ens fa doncs, reduir una mica la gent que no té compostador, i això és una feina que hem de fer doncs, des de l'Ajuntament, perquè la Mancomunitat això doncs, no ho sap. També ens hem trobat a vegades que són moltes segones residències i que, per tant, l'horari de l'oficina porta a porta no ajuda a que aquesta gent vagi a buscar els cubells, però sempre els hem comentat de que si hi ha l'interès, i ens hi hem trobat, perquè des de finals del 2023 que estem fent aquesta feina, que hi ha gent que no li va bé l'oficina, però sí que li va bé venir-ho a buscar a l'Ajuntament, per tant nosaltres demanem el kit per ells i ells passen amb aquest horari més extensiu que tenim a l'Ajuntament de 8 a 2. Llavors, nosaltres el que volem és que tothom tingui els mitjans, que qui no els tingui, també després comentaré que estem treballant i aquest 2024 volem fer una ordenança reguladora de la gestió dels residus, però al final nosaltres tenim un sistema implantat en el qual hi creiem i que la gent s'hi ha d'adaptar i hi ha de participar. També des d'aquí vull comentar que hi ha moltíssima gent que participa i que ho fa bé, és a dir, que aquesta gent que no té encara els mitjans és molt minoritària, però sí que ens preocupa. Sí que hem d'incidir i sí que a través de la regidoria de Medi Ambient i com a Ajuntament ho farem, i també s'està preparant una campanya d'educació ambiental perquè aquesta gent doncs, sàpiga que no ho està fent bé, sinó que necessita els mitjans per poder-se adherir a aquesta implantació del sistema. I llavors també hem de veure qui té mitjans però tampoc els utilitza correctament, és a dir, i des d'aquí no vull dir, perquè ja he dit que la població d'Olèrdola s'ha de felicitar, però potser, i això no m'aventuro dir-ho perquè no ho sé, hi ha gent que té cubells però només el treu el dia del rebuig, i això no sé quin percentatge és, i tampoc puc assegurar si realment és així, però és un dels temes que vam parlar en una reunió del sistema d'educació ambiental, que havíem de veure qui no tenia cubell, aconseguir que tothom tingués cubell, però també mirar qui ho està fent molt bé, que és la gran part del municipi, però qui potser doncs, diu, bueno, tinc cubell, però continuo sense reciclar. Per tant, no, tenim un sistema implantat que és la recollida selectiva de 4 fraccions porta a porta, i la gent és aquest sistema i, per tant, ens agradaria i hem d'intentar que tothom utilitzi aquestes 4 fraccions i recicli correctament, perquè al final és el de sempre. Tot el que va a rebuig va a l'abocador amb unes taxes d'entrada brutals, que és el que a nosaltres més ens penalitza, perquè cada any van augmentant aquestes taxes, i el que paguem més és el tractament d'aquest rebuig. Per tant, si reciclem correctament l'orgànica, si reciclem correctament el paper, el vidre i els envasos, veurem que aquest cost del tractament del rebuig minora i, per tant, vol dir que les coses les estem fent bé.
Si hi ha una àmplia majoria de la ciutadania que fa bé les coses, entenem que haurà augmentat el percentatge de reciclatge.
Sí, exacte. Ha augmentat, estem esperant al final de les dades, perquè és una mica feixuc analitzar-les, estem analitzant les dades d'octubre i novembre, perquè les de desembre encara no ens les han fet arribar, però estem en uns índexs molt bons. No m'aventuro a dir una dada, perquè ja et dic, hem de fer el tancament de l'any, però la gent que ho està fent bé, i des d'aquí també felicitar-la, ho està fent molt bé. Hi ha molta gent que treu el cubell correctament, hi ha molta gent que recicla correctament, i aquestes dades, si bé ens agradaria que fossin encara millors, anem pel bon camí i hem d'estar contents amb la gent que ho fa bé, perquè ho fa bé, i per tant, la dada no la diré perquè estem analitzant, però sí que és esperançadora, diguéssim.
Parlaves abans de la necessitat d'aprovar una nova ordenança de residus que miri de regular doncs, aquests aspectes que queden en certes incerteses, no? o alguns buits, sí, com qui fa bé i qui no, i si no ho fa i hi ha reiteració, entenem, doncs potser aplicar una sanció. Més enllà d'això, hi ha altres reptes, no?, en l'àmbit de les ordenances, d'ordenar la regulació d'aspectes que han canviat darrerament. Per exemple, arrel de la nova llei del benestar animal, l'objectiu de l'Ajuntament és fer una nova ordenança de tinença d'animals.
Sí, la nostra ordenança de tinença d'animals és de l'any 2015. Amb aquests anys han canviat molt les coses. L'última ha sigut doncs, l'entrada en vigor d'aquesta normativa estatal i, per tant, s'ha d'adaptar i s'ha de modificar aquesta ordenança. Sí que és cert que estem esperant el reglament estatal que endreci i que ens digui com hem de fer les coses, però sí que un dels objectius pactats amb la Regidoria de Salut i de Tinença Animal és modificar-la i adaptar-la doncs als temps que estem. Som un municipi petit que no podem sancionar, però sí que podem anar de la mà de la Generalitat, que és la qui té competència en municipis de menys de 5.000 habitants, i per tant el que volem, al final no... L'objectiu de l'Ajuntament no és sancionar, sinó que la gent sàpiga el que tenim i si hi ha fets reiteratius, evidentment, nosaltres des de primera instància ens agradaria doncs, informar al ciutadà, doncs mira, això no ho fas bé. Ara bé, si t'hem d'avisar, doncs dues, tres, quatre vegades, sí que ens plantejarem el tema de la sanció. Per tant, és una de les feines que hem de fer, modificar tota aquesta ordenança, perquè amb la nova llei doncs ha canviat substancialment. Com he comentat, també volem fer l'ordenança reguladora de residus, perquè a dia d'avui no en tenim i és totalment necessària, i amb aquest model és més necessària encara, perquè doncs, hem d'articular com estem fent aquest sistema d'implantació de recollida i veure també doncs, les possibles sancions i infraccions. Evidentment, com he dit abans, doncs, no és la nostra intenció, però sí que ho hem de tenir regulat.
Mm. I una altra ordenança, un altre propòsit és una nova ordenança o actualitzar l'actual ordenança de civisme.
Exacte. Són aquestes tres ordenances reguladores que ens hem proposat doncs, de treballar aquest 2024. L'ordenança de civisme també té el seu recorregut i també s'ha parlat amb els guàrdies municipals, amb els vigilants, que hem de treballar doncs, amb una nova ordenança doncs, que aglutini més articles i que parli doncs, de la convivència ciutadana i del civisme que ha de tenir els veïns d'Olèrdola, no? Llavors, sí, són tres ordenances que s'han de modificar i l'ordenança de residus s'ha de crear.
Mm. Tornem a l'educació ambiental, campanyes que estan preparant-se, que en breu, esperem, la idea és que es puguin ja traslladar a la ciutadania, per exemple, una campanya d'educació ambiental destinada a tenir cura del tèxtil, de la moda, de tot el que són els complements, vestits...
Sí, exacte.
Aquí hi ha molt terreny a reciclar.
Sí. És una campanya que esperem poder realitzar el segon trimestre d'aquest 2024, perquè tot just estem en converses amb el Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. És una campanya que ells llancen a nivell de tota la Mancomunitat, per tant, els municipis que vulguin adherir-se a aquesta campanya doncs ho faran, i nosaltres des de la Regidoria de Medi Ambient, però també fet extensiu a tot l'equip de govern i alcaldia, doncs hem considerat que és una campanya nova, que és una campanya que evidentment té a veure amb els residus, perquè el residu tèxtil és un residu, però deixem una mica de banda el tema de recollida selectiva, que hem fet moltes campanyes i que l'any passat van fer les Olimpiades, i ens centrem amb el residu tèxtil. El residu tèxtil és un residu que l'any 2025 serà obligatori que tothom recicli. És un residu poc conegut, que la gent encara es pensa doncs, que aquest residu no té una segona vida, no? I, evidentment, tenim des d'aquí, des del municipi, també tenim contenidors de roba i de calçat, i aquest residu és totalment reutilitzable. I llavors hem creat oportú doncs fer aquesta campanya de, ja et dic, com t'he comentat, com amb aquest residu més desconegut, doncs per informar a la gent de que serà obligatori, de que la gent pot portar doncs la roba que no utilitzi o la roba que ha quedat trencada, no només la que vulgui tenir una segona vida útil, sinó la que està trencada o feta malbé, perquè això es reutilitza i es pot arribar a fer doncs, draps o altres residus reutilitzables. I a part també tindrà doncs, una vessant, s'inclouran uns tallers que ajudaran, doncs, hi ha dos vessants, una a fer un upcycling, que és de dir, doncs tu portes un material tèxtil i el pots convertir en una altra cosa, m'invento, però és el dia, doncs portes uns texans i pots endur una bossa per penjar, i després també hi haurà un taller de petits arranjaments, és a dir, ja cada vegada doncs potser hi ha gent que li agrada la costura i que pot arribar doncs, a cosir un botó o a fer-se una vara dels pantalons, però potser hi ha gent doncs, que li interessa el tema i que per doncs oferirem aquests tallers també. I és una campanya, ja et dic, que iniciarem, si tot va bé, a l'abril d'aquest 2024. Estem començant a treballar amb el Servei d'Educació Ambiental i serà, la campanya es dirà Està de Moda. I esperem doncs, que a la gent li agradi, participi, i com he dit, doncs, aquesta recollida serà obligatòria a partir del 2025, per tant també ens interessa doncs, fer aquesta difusió, tot i que tenim contenidors al carrer a totes les urbanitzacions i als nuclis urbans, perquè la gent ja pugui anar allà a portar aquest residu. A part d'aquesta campanya, una de les que també tenim a punt d'encetar és la d'olis domèstics. A les escoles municipals hi ha l'opció dels claquis per reciclar doncs, l'oli domèstic, però sí que ens hem trobat doncs, que hi ha gent que on ja no té edat, ja no té els nens amb edat escolar, o hi ha gent doncs, que no té nens o que no porten els nens a les escoles, i per tant sí que volem volem ampliar aquesta recollida d'olis domèstics. I en breu, doncs, també, a través del Servei de Comunicació Local, doncs, farem aquesta campanya. I una de les altres campanyes que també estem a punt de deixar és la de les ampolles. A finals del 2023 vam comprar unes ampolles pels urins, per diluir els urins a la via pública, i estem intentant doncs, lligar la manera d'arribar a la població. Sí que és cert que els gossos, o sigui, que la gent que vingui a buscar l'ampolla haurà de tenir el gos censat al municipi.
Anirem seguint totes aquestes accions. Cristina Badell, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Fins la propera.
Fins la propera.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. La catedràtica Rosa Nonell ha impartit una classe sobre medi ambient i polítiques públiques en el marc de l'aula d'extensió universitària de la gent gran de Vilafranca. El Fòrum Verger acollia una nova edició de l'aula d'extensió universitària de gent gran que té l'objectiu de difondre temes d'actualitat entre persones jubilades perquè ampliïn els seus coneixements i siguin partícips de la societat en què viuen. La classe, que tractava sobre els reptes per Catalunya dins del marc europeu per la transició energètica i ecològica, tenia com a ponent la catedràtica i professora d'Economia de la Universitat de Barcelona, Rosa Nonell, la qual assegurava que temes com el medi ambient i les polítiques públiques han esdevingut molt importants en la nostra societat i que avui dia conèixer-los ha de traspassar qualsevol edat. La sequera obliga a talar gairebé un centenar d'arbres morts a Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos s'ha vist obligat a talar gairebé un centenar d'arbres de diferents espais de tot el municipi que es troben totalment secs o en molt mal estat degut a l'estrès hídric d'aquests darrers mesos. La manca de pluges i el fet que s'hagi hagut de minimitzar el rec ha afectat moltes espècies d'arbustos i plantes dels parcs del municipi o del Jardí Botànic del Molí del Foix i ha provocat que alguns arbres no hagin pogut superar les condicions climatològiques adverses actuals. La mesura s'ha pres per assegurar la supervivència dels arbres del voltant i assegurar-los un major aprofitament dels recursos hídrics dels que disposen. Malgrat aquesta mesura, Santa Margarida i els Monjos continuen mantenint un verd urbà de gairebé 4.000 arbres. L'empresa domenyenca Mobles Palau rep el Premi Nacional d'Establiments Comercials Centenaris. Josep i Robert Palau, pare i fill, van rebre el guardó de la Generalitat. L'empresa domenyenca Mobles Palau va rebre el passat dijous el Premi Nacional als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya en la seva 23a edició. Mobles Palau, que enguany compleix 175 anys, porta treballant des de 1849 i ha estat l'única empresa del Baix Penedès guardonada. A l'acte, que va tenir lloc al Palau de la Generalitat, hi van assistir Robert i Josep Palau, els quals van rebre, de la mà del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, aquest guardó. Robert i Josep Palau van indicar que estan molt orgullosos de rebre aquest accèssit perquè es tracta d'un reconeixement a les 6 generacions que han estat al capdavant de l'empresa familiar, el treball ben fet i el gran esforç que van fer els seus avantpassats per tal de deixar-los aquest llegat. I acabem parlant-vos del tret de sortida al projecte Retrobem-nos a Avinyonet. La trobada de la regidora d'Acció Social d'Avinyonet del Penedès, Anna Maria Esteve, amb Montse Bueno, de l'equip del festival EVA 354, ha suposat el tret de sortida del projecte Retrobem-nos, veu, lectura i persones, en el qual la lectura en veu alta a nivell individual serà l'eix per contribuir a estimular la gent gran que ha anat quedant aïllada a casa seva després de la pandèmia. Dinamitzar persones a nivell individual o a través de col·lectius del municipi i de retruc que aquestes darreres puguin gaudir de les nombroses activitats que genera l'EVA 354. Inicialment s'establiran 3 nuclis de treball en els quals 3 lectors o lectores llegiran per a una persona oient o bé per un petit nucli de persones oients. L'activitat durarà tot l'any, però aquests primers mesos s'aniran dinamitzant col·lectius a mesura que s'hi vagin sumant lectors i lectores. D'aquesta manera que es pugui atendre a més persones grans que ho desitgin.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15. Aquesta és la segona setmana, l'entomem amb ganes aquest dilluns i seguim retrobant col·laboradors. És el cas del Ton Vilarrúbies, el nostre jardiner de referència, que seguirà amb nosaltres dilluns sí, dilluns no. Bon dia, Ton.
Hola, bon dia. Amb ganes i amb reganes.
Vinga, som-hi, doncs. Comencem l'any, aquest 2024, amb arbres que resisteixen La sequera.
Sí, he decidit fer aquest tema. No sé per què.
Ets un visionari.
Oi, bueno, ja no fa falta ser visionari per veure la que se nos va caer.
Ai, sí.
Val? Aleshores, a veure, parlaríem, perquè ara el que ens trobem molt és molta gent que ens diu, escolta'm, no ens trobem molt. A veure, miento com un bellaco.
Aviam,
no és que trobem molt. El que vas trobant, no? El que ens trobarem molt, val? Per exemple, de Port Ginesta, doncs, tenen un tros de gespa molt gran i ens han agafat i ens han dit, ostres, escolta'm, hem de fer un parterre aquí que aguanti la sequera. Totes les plantes necessiten aigua. No hi ha més. Una cèl·lula són 90% d'aigua. Si no hi ha aigua, no hi ha cèl·lula. Un cactus, el que fa és, o les plantes grasses, el que fa és tenir un sistema de reserva d'acumular l'aigua i després tenen una manera d'assimilar el carboni i uns estomes diferents que les plantes, diguem-ne, normals, de fulles, de tronc i de fulles. Val? Les cotiledònies, les monocotiledònies, val? Els vegetals superiors, per dir-ho d'una manera.
M'agrada que facis l'aposta per arbres i no per cactus.
Els cactus són molt xulos, eh?
Sí, però no és país de cactus. Ja sé que anem cap a un altre escenari, eh? Cap a un altre paisatge. Però,
a veure, quan abans
resisteixo, em costa.
Quan abans ho diguem, abans quedarà clar.
Ens ho començarem a creure.
Anem cap aquí. Ja. Anem cap aquí. No, hi ha més. Si tu agafes la carretera que va des de Sitges fins a Castelldefels, val? Passa i ves i ves i val la pena veure-ho. Val la pena veure-ho. Jo no et dic el que t'hi trobaràs, però val la pena veure per saber cap on anem i a quin estat estem. I quan abans ho assimilem i abans posem el fil a l'agulla, serà més liviano.
És que em sap greu dir adéu al paisatge mediterrani que he conegut sempre.
Vale, sí. No, i després hi ha una altra cosa. Bé, és igual, no vull... Anem a pels arbres. No, perquè no vull entrar en temes d'aquests, com es diu, apocalíptics. No, no hi entrem. Vale?
No
cadascú
entrem,
que observi. Jo us explico com funciona la cosa.
Va, arbres.
Hem parlat dels cactus, que estava
millor,
bé, que tenen una manera diferent
de funcionar.
I després tenim els arbres. Val? Aleshores, hem de pensar una cosa. Els arbres cada any fan un anell. Val? Imaginem que un arbre té una superfície de 10 metres quadrats de fulles, de 10 metres quadrats o de cúbics, anem a cúbics, de 25 metres cúbics. Val? Té una superfície foliar de 25 metres cúbics que necessita, posem, 100 litres d'aigua al dia. Són números, però no és real.
És matemàtica. Eh?
Sí, sí.
Però impressiona, ara que diguis, aquesta necessitat d'aigua ara mateix.
No, a veure, és per dir un número.
Va.
I els dic rodons.
Arrodonim.
Val? Per no dir 4,5, perquè llavors et perds. Si dius 100, doncs pues, ja tens l'1 i el 0, el 0.
Tens la imatge, sí.
Exacte. Aleshores, l'arbre, cada any, quan creix, fa un anell perquè aquell anell hi puguin passar els 100 metres cúbics d'aigua que necessita cada dia. És com uns tubos. Fa com un tub que va cap amunt l'aigua, no? Aleshores, a l'arbre, cada any, com que té la mateixa aigua, va fent aquest anell més o menys de la mateixa mida. L'any que plou més, el fa més gros. I el que plou menys, el fa menys. Però, si aquest anell és més estret d'un mil·límetre, val? D'una mida, que seria, per exemple, amb el roure o així, seria un mil·límetre, i té la superfície de 100 metres cúbics, de 20 metres cúbics de fulla, allò necessita els 100 litres.
I no arriben.
No arriben perquè no passen.
Clar, clar, és massa estret.
Ja pots regar el que vulguis. Que no passarà. I aleshores ens encomanem a la Verge Maria. Val?
Això que és un mecanisme de defensa de l'arbre?
No, de defensa no, perquè no sobreviu. S'asseca. Pot ser que li quedi alguna branca o el que sigui, però en teoria, quan, per exemple, mires els anys dels arbres, aleshores, un cop amb un biòleg que ho mirava, em anava dient que per calcular, si no feia falta que fes un forat, agafava la circunferència, treia el radi, i comptant que els anells sempre seran més grans d'un mil·límetre, perquè si no l'arbre estaria mort, tu mires el radi, val? I llavors treus els centímetres que té i més o menys comptes mig centímetre cada any, doncs pots treure...
Fas la divisió
per sobre,
i surten els anys.
Et surten els anells. Els anys, exacte, et surten els anells. Si no, l'altra manera és fer un forat i llavors... Però això ja és com fer-li mal.
Danyes no? L'arbre.
Quan és menys d'un mil·límetre, pum, problemon.
M'estàs dient que com la sequera s'allargui molt, els arbres actuen d'aquesta forma i, per tant, per més que canvi, per més que tu reguis d'una banda o que canvies el temps, aquells arbres estan perduts?
Anem als arbres que aguanten.
No, no volem ser apocalíptics.
No vull ser apocalíptic.
Ho deixem aquí, això
que
dels
anells. Que cadascú
anells.
Tregui la seva
sí, sí,
conclusió.
Sí, sí.
Val. Aleshores, per exemple, un arbre bo que serien els prunus. El prunus serà cifera atropurpurea.
Una prunera?
Sí, però el que fa la fulla vermella. Val? És un arbre que ens aguanta bastant bé la sequera. Igualment hem de portar aigua. Val? Maneres que tenim de portar aigües. Bueno, ja tenim aquella de si podem recollir les pluvials, però si no plou no recollim res. L'altra, per exemple, és que quan ens dutxem, fiquem una palangana i aleshores ens dutxem i aquella primera aigua que ens esbaldim fins que no ve la calenta i que ens mullem...
Sense sabó.
Que normalment seran uns 20 litros o 20 i alguna cosa. Apartem la palangana quan ja ens surt l'aigua calenta i hem acabat de passar-nos l'aigua i llavors ens ensabonem fora la palangana. Allà ja tenim 25 litros. 25 litros són litros. Són uns quants. Val? Aleshores, nosaltres plantem a l'arbre i agafem, cada cop que ens dutxem, clar, aquí es dutxen quatre a casa, no?
Cada dia.
Hi haurà 100 litres que es perdran només de la primera mullada o de... Val? 100 o 50, de 50 a 100 litres. Pues aquesta aigua la podem aprofitar. Val? Aleshores, aquesta aigua agafem, sortim al jardí i li tirem a l'arbre. Aleshores, el prunus ceracífera és un d'aquests arbres que podem plantar. Ens aguanta la sequera, però igualment doncs, aquestes aigües que perderíem ens servirien per anar-lo regant. Val?
Fa prunes?
Fa unes prunetes petitetes de color vermell.
No comestibles.
No. Jo me les menjo per això, però són molt àcides. Val?
Uh-huh.
Després hi ha un altre arbre que és el que està plantat aquí a l'estació de tren, allà, aquell carrer, el carrer Amàlia, fins que arriba a l'estació de tren. No sé si és Amàlia, aquell tros, l'últim tros, del semàforo de la carretera Vilanova.
Passatge...
Fins...
Ah, l'Avinguda Vilanova.
Sí, crec que sí.
Avinguda Vilanova, fins a la plaça.
Fins a l'estació de tren.
Ah, aquell trosset.
Si tu puges pel carrer Amàlia, hi ha el semàforo, que a la dreta te'n vas a Vilanova.
Sí.
Si continues recte, els arbres que hi han plantats... És un arbre australià que es diu Brachychiton populneum.
Ostres, no té un nom més fàcil?
Àrbol botella.
Vinga, m'agrada més. Arbre no recordarem.
Arbre ampolla.
Arbre ampolla, australià.
Aleshores, per què es diu arbre ampolla? Perquè el tronc fa la forma com d'una ampolla. La imaginació hi ha de ser. Val? Perquè jo l'últim que pensaria és que té forma d'ampolla, però sí, té de baix és més ample i de dalt és més estret. Seria una ampolla de pinor. Entens? D'aquella és allò de...
Estilitzada.
Estilitzada. Val, és un arbre que creix entre 6-7 metres, no creix molt, però que aguanta molt bé la sequera. Per què? Perquè, com que es diu arbol botella, acumula molta aigua al tronc.
Té
que no
herbes.
Es digui botella per això.
Segurament,
val?
No tant per la forma.
Exacte. I llavors, el que té aquest arbre és que l'arrel és un tubercle. Fa com unes patates immenses i allà acumula l'aigua. Aleshores, la poca aigua que hi hagi l'acumula i la té com a reserves. Val? Aleshores, després tenim un altre arbre, que aquest arbre és el que una mica, diríem, arbre autòcton mediterrà, que és l'olivera. Val? L'olivera, l'arrel és un taco de fusta molt gros. No fa allò, sí que fa alguna arrel d'aquestes que se'n va, però no. Quan arranques una olivera és un taco de fusta. I allà hi acumula molta aigua i té molta capacitat. Per què? Una de les raons per la que té la capacitat d'aguantar la sequera és, una, pel color. Les plantes que aguanten la sequera són les que tenen un color verd, però el verd oliva.
Fosc.
Un verd fosc. I, de darrere, són villoses. Tenen com uns palets.
Avellotades.
Sí, com, sí, si mires la fulla de l'olivera, per darrere és com una cosa blanca. Són uns palets molt petits. Vale? Que això ajuda a mantenir la humitat de l'arbre. Val? Aleshores, també és un arbre que ens aguanta.
Però en petit, amb la sequera, les oliveres...
Sí, no, clar. Estem parlant de jardins i de que has de tenir la capacitat de dutxar-te i aquella palangana, patapam.
Això sí o sí.
Això sí o sí. Val. Sí, no, vull dir, aquí no hi ha...
Miracles a Lourdes.
Exacte. Una cèl·lula, 90% d'aigua, no hi ha més. Aleshores, hi ha un altre arbre que també ens aguanta molt bé, que és la casuarina. La casuarina fa com uns filets. La fulla és com una cima de pi, val? Però molt més llarga. Val? Estem parlant d'arbres de jardí, eh? Sempre no parlem del bosc. Val? Descartaríem ja el tema dels pins. Jo ja no plantaria un pi. Un pi pinyoner potser encara el plantaria. Val? Però un pi blanc no el plantaria. Després tenim un altre que també ens aguanta bé, que és el garrofer. A més, el que té el garrofer és que a sota ens fa una sombra molt xula. I vulguis que no, evita que toqui el sol. I és un afegit, un valor afegit. Val? Estem parlant sempre de que tots aquests arbres els hi hem de ficar els encoixinadets. Val? Però què passa amb els encoixinats? Que, per exemple, amb les pluges torrencials d'aquest cap de setmana que van caure... Cap de setmana, no, com era...
No, entre setmana, dimarts i dimecres,
exacte,
no?
Dimarts i dimecres, amb les pluges torrencials...
O dimecres i dijous.
Sí, amb aquestes pluges torrencials que han caigut 8 litres...
Aquella llevantada que ens havia d'escombrar tots.
Sí, jo ja tenia les bombes preparades per desembussar els pous i tot això. Doncs amb aquesta aigua tu agafes l'encoixinat, la capa, l'encoixinat, diríem, la capa de mulch que tenim al peu de l'arbre, o de matèria orgànica perquè mantingui la humitat, i apartes, i aquests 8 litros...
No travessa, no?
No, arriben a terra.
Pessigolles.
Sí, sí.
Clar.
Clar, aquí també tenim el tema de que...
Llavors què? Traiem l'encoixinat a partir d'ara? No caldrà?
No, perquè com que també anem regant amb la palangana, més o menys, anem fent.
La palangana que no falti.
Sí, serà una eina indispensable en el món de la jardineria.
I ara jo et pregunto, aquests arbres m'has dit de jardí. Quin d'aquests podem posar en torreta? Aquells que no tenim jardí i volem tenir un petit arbre en torreta, a la terrassa, al balcó... N'hi ha algun d'aquests que serveixi? No miris d'aquesta manera.
Tu estàs flipant.
Sí?
No, mira.
Clar,
mira.
Fins ara podies tenir un pi en una torreta, un llimoner, un magraner...
Ho pots seguir tenint perquè tu ho pots regar amb l'aixeta de casa.
Ja, però no és això el que estem explicant.
Palangana. El taronger. Pel que passa que el taronger jo sempre ficaria la varietat amarga. Però clar, l'amarga és un rotllo, perquè la taronja és amarga. Després també els magraners, que també hi ha aquell magraner que és enano, que també és xulo, perquè és com un arbre petit que pots tenir en una torreta. Després pots tenir alguna olivera, també amb torreta.
Tipo bonsai.
Sí, però jo ara t'explicaré, amb un dels supermàster jardins d'aquests màster cases d'allà de Gavà, primera línia de mar, brutals, uns jardins, unes cases d'aquestes per caure de cul. Ha arribat un senyor i ha fet una casa encara més xula que la del costat. Una animalada. I a totes les terrasses ha ficat jardineres amb tarongers i llimoners. Jo apostaria...
Que no que li no, duraran gaire?
No quedarà res. No li quedarà res. Perquè és un mal plantejament. D'entrada, la terrassa no té aixetes. És a dir, va la senyora a fer feines amb una regadora regant un per un. Clar, ara més o menys ho salves. I després les torretes són negres. Llavors, mala d'això, saps?
A l'estiu.
Sí, sí. A més, els tarongers i els llimoners són arbres exigents. Sí que fan, aguanten, eh? Però si no hi ha aigua no fan ni llimones ni taronges. T'aguantaran, es tornaran grocs i és allò de la trucada aquella. Tinc un llimoner, en la fulla és groga.
I no en fa llimones.
No fa llimones. Bé, has d'insistir, necessiten jalar. T'aguantaran la sequera, però si no tenen menjar, no. I amb una torreta el menjar s'acaba ràpid. Amb una torreta significa que sigui llimoner, taronger, olivera, el magraner i tot això, cada mes de tirar adob. Un cop al mes, cada dos mesos, un bon adob. El que passa que jo ara estic fent servir molt adobs líquids. Val?
Has deixat el pellet?
Sí. Sí, perquè no plou.
Perquè no es desfà, no?
Exacte. Si no plou i amb el poc que pots regar no t'arriba baix. Aleshores és millor comprar... Hi ha un abono que va molt bé, que és una melassa de remolatge, que el venen a granel, a més, i aquest el barreges, el tires... És a dir, aquest, per exemple, la manera que tinc de tirar-lo és agafo la màquina de fer tractaments de 600 litros, omplo 300 litres o 400 litres d'aigua, fico a l'adob i rego amb allò. Val? I aleshores, doncs, és la manera de regar i que l'adob ja vagi directe a l'arrel. Si tirem adobs granulats, trigarà. Igual d'aquí 15 dies comencen unes pluges magnífiques i s'ha acabat aquest cicle de sequera.
No sembla que hagi de ploure aquest gener.
No, a més, saps que em fa gràcia de que et trobes gent i et diu, no, home, tot això són cicles. Mira les glaciacions.
Són els de la teoria dels cicles.
Sí, però et diuen, mira les glaciacions, van ser cicles. I dius, sí, però són cicles que van durar 4.000 anys o 5.000 anys o 10.000 anys.
I no van acabar amb tot.
M'entens? Potser sí que és un cicle i d'aquí 1.000 anys ja podré anar a treballar als jardins. Però hauré de viure 1.000 anys, saps? Va, no siguem...
Agoreros, apocalípticos. Deixem-ho estar. Val.
Hem de donar sempre un espai a l'esperança.
Clar, com aquests arbres que ens resisteixen la sequera, ajudats per la palangana d'aigua de la dutxa diària.
Sí, és a dir, hauran de vendre els arbres amb una palangana lligada allà al costat.
I potser buscar que no creixin tant, no, aquests arbres?
Sí.
No voler aquí unes capçades enormes... Quan el clima no acompanya.
Exacte, això és una. El que passa que, clar, si estem parlant de que els arbres ens agraden naturals, també és allò que dius, bueno, lío. Vale.
Una última idea.
Última idea. Mira, jo vull inventar un aparell que sigui com una lavadora, on hi vagi l'aigua de la claveguera i et surti aigua clara per un altre costat.
La potabilitzi
i pim-pim, cap al jardí.
Uau, et faries d'or, eh, si ho treus.
Ja, sí, el que passa que per fer això hauria d'haver estudiat enginyeria. No jardineria.
Quàntica, com a mínim.
Jardineria quàntica. Sí. Bé, no sé, a veure, també hi ha més arbres, eh? Perquè també tenim el xiprer, també podem plantar xiprers.
Però també pateixen, que s'assequen de seguida. Com és allò? Sí, la dissecació de la conífera?
Sí, però això ve precisament per l'excés d'humitat.
Quan fa calor, i a l'estiu amb la calor...
Sí, però perquè té un excés d'humitat que li podreix l'arrel. I quan ve la calor, l'arrel, el coll, no dona de si i s'asseca. Que és el que ens ha passat amb un cedre magnífic que hi havia en unes bodegues. tota la vida hi va haver la gest... Era un cedre? Que el cedre el podríem entrar dintre dels arbres que necessiten poca aigua. Però el van plantar a la gespa.
I es regava cada dia aquella
gespa.
I es regava cada dia.
Aleshores, aquell arbre, entre el que regava i el que plovia, ell anava subsistint, perquè encara que tingués problemes radiculars, tenia molta aigua. Aleshores, ell podia anar fent, però a mesura que ha baixat l'aigua de la pluja, en 2 anys, s'ha secat i s'ha mort. Val? Nosaltres ja havíem retirat el rec d'aquella zona, però el que s'ha retirat també és la pluja. Aleshores, l'arbre tenia arrel podrida, a més això ja ho vam agafar, es treu, fas un anàlisi, et surt que té un fong, i estava condemnat. Vull dir, és un arbre que estava ja condemnat a que passés això, precisament per ficar-lo a sobre la gespa, que és algo que aquí sempre han dit que no es pot fer.
No acabem així.
No. Bon rotllo.
Bon rotllo amb aquests arbres que resisteixen la sequera. Va, prunus de fulla vermella, ceracífera, l'arbre ampolla, l'olivera, la casuarina, el garrofer, el xiprer.
El cercis, l'arbre de l'amor.
El cercis.
També funciona molt bé.
Un cedre, també.
Exacte.
Tom, gràcies per portar-nos aquesta mica d'esperança en forma d'arbres.
I tant, no s'ha de perdre.
Clar que no. Cuida't i fins aquí 15 dies.
Val, vinga, fins ara.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.